El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia, innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Últim racó del mes de març i que hi trobem en ell 5 novetats i un nou títol del cicle infantil de cinema en català, crec que és l'últim d'aquest cicle. A l'agenda, nova sessió de cinema a l'Espai Cràter d'Olot, sessió de cineclub i per la setmana vinent, sessió d'òpera als cines.
També quedarem avui atrapats en el temps per recordar una pel·lícula estrenada al llarg dels últims 25 anys.
I la nostra col·laboradora Sandra Sotillo i especialista en el tema ens visitarà per parlar de tot el que podem veure en el terreny de les sèries de televisió.
Que ja avisem que és molta cosa. A l'apartat d'actualitat parlarem del palmarès del Festival de Màlaga i de pel·lícules que ja fan cua pels premis de la propera temporada.
Acabarem amb el concurs en el que volíem saber la cançó que formant part d'una pel·lícula més us agradi i per què.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, la Comissió Europea insta els ciutadans a estar a punt per al pitjor, una guerra o catàstrofes climàtiques. En concret, Brussel·les demana a tots els europeus que tinguin reserves d'aigua, medicaments, bateries i aliments per subsistir almenys 72 hores sense ajuda externa en cas d'un conflicte bèl·lic o d'una catàstrofe climàtica o ambiental.
Doncs vinga, amb aquesta bona notícia, la idea és constatar que la petició de Brussel·les és, de fet, un esglaó més de la carrera esbojarrada de les autoritats internacionals cap al que ja es podríem dir que és com mena de cursa de pors i amenaces bastant contínues. El rearmament i la desconfiança són, sembla ara, les noves religions del vell continent. Què us recomanem a partir de tot plegat? Doncs El gran dictador, estrenada l'any 1940, dirigida per Charles Chaplin, considerada la primera pel·lícula antinazi. És una perfecta paròdia dels autoritarismes i les mentides que els fan possible. La podeu veure a Prime Video, Apple TV i Rakuten.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Bueno, escuchad, hoy va a ser un día duro. Tenemos que regresar con los mismos dedos con los que hemos venido.
Venga, hermanos.
Por ello.
Cuando mi mujer murió y salí de los marines, mucha gente me dejó de lado. Tú me diste un trabajo, tuviste paciencia conmigo. Tú, Carla, Jenny, sois mi familia.
¡Ya le pagué!
Disculpad.
No es asunto tuyo.
Todo bien, jefe.
Lemon, ¿eso lo aprendiste en el ejército?
Tú no has visto nada.
Pero protégeme si me hace falta. Jenny ha desaparecido.
El viernes salió con sus amigas.
La policía no trabaja en estos casos. Toman declaración y pasan a otra cosa.
Por favor, encuentra a nuestra hija.
¿Dónde está la chica?
¿Eres Polly?
Ya te gustaría que fuera Polly.
ellos están a otro nivel.
Mira esas manos. No eres un poli, eres un trabajador. Vale, vamos a jugar.
Doncs vinga, Obrim Novetats, ho podíem escoltar amb una pel·lícula d'acció i intriga, es diu A Working Man. És una adaptació, de fet, de la saga de novel·les Levon Strait, escrites per Chuck Dixon. La pel·lícula ha estat dirigida per David Ayler, també és l'autor del guió, que ha escrit juntament amb Sylvester Stallone. Ell va debutar l'any 2005 amb Vidas al Límite i altres títols de la seva carrera és Sabotaje, Esquadrón Suicida o Cuenta Pendiente, entre d'altres. L'argument ens presenta Levon Kate, que ha deixat les seves arts delictives, ara és un treballador, però quan la filla del seu cap és segrestada, entra en acció novament i descobreix tota una conspiració criminal que l'amenaça. Podeu reconegut la veu en el repartiment i tenim com a protagonista Jason Statham, que ja ho dèiem abans de microfon tancat, és algú, ho hem dit moltes vegades, que s'ha quedat una mica encasillat aquí, sí, amb aquest tipus de papers d'acció i molt similars. Al seu costat tenim a David Harbour o Michael Peña, entre d'altres.
Hola.
Chas, chas.
Desde que era un niño he querido hacer un cómic sobre dinosaurios, así que...
Lagartuchos. Para poder hacer sitio. Algo nuevo. Y mono. Tenemos que distanciarnos del pasado. ¡No quiero estar aquí! ¡No quiero estar aquí!
¡Es magia! ¡Podremos recorrer el mundo!
Yo soy entomología. Creo que lograríamos resolver el misterio de la desaparición de tus padres si descubrimos dónde está ese poder.
Profesor Nevertovsky, he reunido en este mapa todos los lugares misteriosos en los que hubo desapariciones.
¿Desapariciones?
Sí, 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 las desapariciones de la blancura.
¡Agarraos! Sé cómo te sientes.
Conozco un camino secreto, pero es solo para valientes.
Se me ocurre, ¿por qué no hacemos lo que nosotros queremos?
I de l'acció passem ara a l'animació amb aquest títol Diplodocus, que és una coproducció entre Polònia, República Txeca i Eslovàquia. És una pel·lícula d'aventures amb el fons argumental, com molt bé ens fa intuir el títol, a partir d'un dinosaure.
Exacte.
Aquest dinosaure, que té de nom Diplodocus, viu en un còmic que està dibuixant un artista que té de nom Ted i que resulta que l'editorial per la que treballa aquest artista creu que la història no tindrà sortida, no tindrà cap mena de possibilitats ni d'èxit, i l'artista al final decideix esborrar el que ja havia dibuixat. Però abans d'esborrar el protagonista, Diplodocus, el que descobreix és que pot viatjar a altres còmics que ja existeixen. La direcció i el guió és de Bojet Gwazix, que és un d'aquells cognoms que entre una vocal i una altra i en 10 consonants, i que debuta amb aquest títol.
El mero hecho de pintar sobre un lienzo no lo convierte en un artista. Ni siquiera lo convierte en un pintor.
Aún no he vendido ni un solo cuadro como es debido.
2 días, amigo mío. Y todo el mundo conocerá a Modigliani. Modi, el visionario.
La destrucción es creación.
Espera, mira.
Modi es sublime.
Tenim ara també com a novetat, ho heu escoltat al tràiler, Modigliani, 3 dies en Montparnasse. Parlem de l'art, de la música, el de la pintura. Bé, de fet, aquest és de pintura i ara després parlem de música. Tenim una mica de tot aquesta setmana. En aquest cas, és un drama biogràfic que es va presentar al darrer festival de Sant Sebastià. L'argument ens presenta unes hores de la vida de l'artista Amedeo Modigliani pels carrers de París, devastat per la guerra de l'any 1916, fugint de la policia. Una colla de bons amics li fan replantejar la seva intenció d'abandonar la seva carrera i també la ciutat de la llum.
Sort dels amics, eh?
Exacte. Després d'una nit boja, coneix un col·leccionista americà que tindrà el poder de canviar-li la vida. En el repartiment tenim a Ricardo Smarcio, Al Pacino i a Luisa Ranieri, entre d'altres. El director és l'actor Johnny Depp, que després de The Brave, de l'any 1997, es posa darrere les càmeres per segona vegada.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra.
Bien, pero es que poco a poco os estáis echando.
Todo estaba verde.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrón, ¿eh? Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Lo que no nace no muere.
te haces el mismo ruidito. ¿Por qué no dejas de trapichar ahora que aún estás a tiempo?
Nosotros no somos lo mismo. Nosotros tenemos valores, principios.
¡Esta tierra es nuestra, cojones!
Esta tierra no hay de nadie.
60 kilos de chocolate. Intentó rebanarme los dos cojones con un cuchillo de cocina de este tamaño y lo ponéis fuera, Ana.
Benito, necesito que me guardes esa recreativa.
Estoy cansado de guardaros la mierda, Mateo.
España está en venta. Lo que no se vende a los turistas, se vende a los chorizos.
Estamos muy vendidos, muy vendidos.
Si no trabajáis con nosotros, no trabajáis aquí.
Pues vinga, parlem de Tierra de Nadie. És un thriller espanyol basat en fets reals i envoltat a, o diguéssim que forma part dins de tot el tema del món de les drogues. És un nou títol dels que es van presentar la setmana passada al Festival de Màlaga.
Que van arribant cada setmana.
Exacte, que ja ho hem dit sempre, és d'aquells festivals que degoteja després a les pantalles de cinema comercials i per tant podem veure molts dels títols que allà s'hi presenten. En aquest cas concret es parla d'una història d'amistat i risc, de confiances i de traïcions. L'argument es presenta tres vells amics, un guàrdia civil, un pescador convertit en narco i un dipositari judicial a camí entre la llei de delinqüència.
Sembla, o sigui, sembla el titular d'un acudit, eh?
Ara t'ho anava a dir.
Però no. És un argument seriós.
Sí, sí, els tres estan en un moment delicat i la situació de la zona on viuen posarà a prova una mica la seva amistat. Al repartiment tenim Luis Taera, Carre Lejalde i Jesús Carroza, entre d'altres, i el director és Albert Pintor, que va debutar l'any 2017 en Matar a Dios. Després ha dirigit Malasaña a 32 i Nowhere i també ha dirigit episodis de les sèries Sky Rojo i Berlín.
Aguantad! Amplio! A ver, os cuento. Hace 15 días me enteré de que tengo leucemia.
Mierda.
Sí. Mi hermana se hizo una prueba para saber si podía donarme médula y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Pero también que ella no es mi hermana.
Joder, o sea, mierda.
Sí, pero he descubierto que tengo un hermano. Y ese hermano eres tú.
¿Qué narices me estás contando? Ha llegado el tío con pintas de empollón. No tenemos nada que ver.
¿Y por qué yo estoy aquí y él allí cuando podríamos haber estado juntos?
Si supieras lo que he pensado en ese chico durante...
És ben bé allò que dèiem a vegades, que s'hauria de donar premis als tràilers i que la majoria no guanyarien, perquè aquest tràiler mateix t'explica i et destripa pràcticament tot l'argument.
Correcte.
De la pel·lícula. Acabem novetats. Ens ve de França, es diu Porto de lo Alto, una dramèdia, aquella barreja entre drama i comèdia familiar, amb un fons musical, que es va presentar a la secció de Cannes Premier, que és una secció del Festival de Cannes. Concretament l'any passat va tenir la seva presentació, també després va tenir 7 nominacions als Premis César i va guanyar el Premi del Públic al darrer Festival de Sant Sebastià. Hem de dir, a banda, que França ha estat en cartellera 11 setmanes seguides, que és un bon nombre, mantenint-se sempre entre les 10 pel·lícules més vistes i amb una recaptació total de 400.000 euros. L'argument, una mica ja l'hem escoltat, ens presenta un director d'orquestra de renom internacional que viatja per tot el món i que un bon dia descobreix que va ser adoptat i que existeix un germà que toca el trombó en una petita banda de música del nord de França. Intentarà, doncs, per tots els mitjans, trobar-lo. En el repartiment, Benjamin Laverne, Pierre Lottin i Sara Succo, entre altres, i el director ha estat Emmanuel Curcol, que també ha participat en el guió. Ell va debutar el 2016 amb Auto Fuego i després va dirigir El Triunfo. Aquest és, doncs, el seu tercer treball.
I a totes aquestes novetats cal afegir el nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català, ja ho sabeu, dissabte i diumenge, la primera sessió de les 4 de la tarda, a preus més reduïts. En aquesta ocasió podrem veure Els herois de Central Park, que és una pel·lícula d'animació francesa. Coneixerem a un titella del Quixot i a un peluix abandonat que es troben al Central Park, des d'on emprendran una aventura pels carrers de la ciutat de Nova York.
Vegem, doncs, com ens queda la cartellera i l'agenda que ve molt, molt atapeïda. La distribució de la cartellera. Tenim 4 doblets, el primer dissabte i diumenge, perquè és aquest Els herois de Central Park, del cicle 5, que fa doblet amb Auto Nights. I els altres 3 són Los Aitas, amb Capitán América Brave New World, Por todo lo alto, amb Modigliani, 3 dies en Montparnasse, i Diplodocus, amb Novocaine. I a les 4 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les sessions, que són Tierra de Nadie, A Working Man, Wolfgang i Blancanieves.
I per l'agenda torna al cicle El murmuri de l'aigua i altres sorolls que organitza aquest curs l'Espai Cràter d'Olot. En aquesta ocasió tindrem la projecció del documental 32 sons, una experiència immersiva per entendre què és el so i la seva capacitat per alterar i condicionar la vida al planeta. Una projecció on els espectadors veuran la pel·lícula amb uns auriculars posats per poder enriquir l'experiència. 32 Sons la podem veure avui mateix a les 7 de la tarda a la Sala Magma de l'Espai Crater.
I pels amants dels doblets, una hora després d'acabar aquest documental que hem comentat, nova sessió de Cineclub, en aquest cas amb la projecció de Cuando cae el otoño, del director francès François Ozon. Coneixerem la Michelle, que és una àvia que viu en una jubilació tranquil·la en un poblet de Borgonya, on també viu Marie Claude, que és la seva millor amiga, i que el dia de Tots Sants, la seva filla Valérie, ve a veure-la amb la idea de deixar-li el seu net Lucas durant la setmana de vacances escolars. Però res anirà com estava previst. Cuando cae el otoño la podeu veure també avui mateix a 10:15 del vespre al Cine Olot.
I per la setmana vinent, sessió d'òpera als cines, amb Turandot, en directe des de la Royal Opera House de Londres. Podreu gaudir de la famosa obra de Puccini el dimarts dia 1 d'abril a 9:15 del vespre al Cine Olot. I per últim, preneu nota que la pel·lícula que el proper dijous 3 d'abril podreu veure en versió original serà Dalton Heights.
...25 anys atrapats.
I una vegada més anem de viatge, és el que ens proposa aquesta secció, 25 anys atrapats, i que recordem en ella una de les grans estrenes de cinema dels 25 anys que portem en antena aquí a Sessió Contínua. Avui viatjarem fins a l'any 2009, quan el director Juan José Campanella estrenava El secreto de sus ojos.
Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito?
Sí, doctor.
Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Espósito?
No, no es así, doctor.
Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy enojado, para contarme que dos empleados de mi juzgado asaltaron la casa de una pobre vieja, eso significa que lo que yo digo no vale una reverenda mierda.
Era el sisè llargmetratge del director que alternava amb la direcció d'episodis de sèries televisives. També era el quart treball en què el protagonisme principal requeia sobre les espatlles de Ricardo Darín, donant un nou recital interpretatiu en un drama apassionat, romàntic, tràgic i complexa, però resolt amb senzillesa i precisió.
Campanella ja havia provat l'èxit amb El hijo de la novia, on demostrava ser un mestre en la direcció d'actors i un guionista sensible i hàbil. L'argument ens presenta Benjamín Espósito, que acaba de jubilar-se de la seva feina en un jutjat. Per omplir hores, decideix escriure un llibre sobre una història tràgica que va passar l'any 1974, la violació i assassinat d'una jove. Es posarà en contacte amb el marit de la víctima i tindrà l'ajuda dels seus excompanys de feina.
¿Sabes por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. Mira, 12 cartas. 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí.
Vámonos.
No, no paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial, sino...
Los tipos, sí.
Ahí está, los tipos. En el tipo.
Precisament un dels excompanys és Irene, interpretat per Soledad Vilamil, amb qui Benjamín havia mantingut una relació sentimental. Per ell és l'oportunitat de resoldre els dos casos més importants de la seva vida, l'un de caire judicial i l'altre del tot personal. Al costat de Darín i Vilamil, el repartiment es completa amb unes extraordinàries interpretacions de Guillermo Francella i Pablo Rago.
Aquesta és la història d'uns perdedors amb un passat que quedarà sempre unit a l'àmbit professional, però que intentaran superar uns fantasmes marcats com acostuma a passar en les pel·lícules de Campanella, per al rerefons social i polític d'un país com Argentina i que es veu reflectit en la trama.
Hace 25 años que me pregunto y hace 25 años que me contesto lo mismo. Deja, fue otra vida. Ya pasó, ya está, no preguntes, no pienses. No fue otra vida. Fue esta. Es esta. Ahora quiero entender todo. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace?
De manera que El secreto de sus ojos és una perfecta fusió de trama criminal i romàntica, on el director sap moure's amb agilitat i sense perdre el control de la història, aconseguint l'atmosfera adequada a cada escena i amb un ritme narratiu molt ajustat. Destaca precisament en aquest ritme la famosa i memorable escena de l'estadi de futbol magistralment rodada.
Un moment trepidant de la pel·lícula i al seu costat altres moments tensos, sense efectismes ni recreacions gratuïtes i només perseguint la veritat. D'un cas judicial, d'una relació personal i d'uns individus fidels i honestos en un àmbit tan fàcil d'adulterar.
Tot plegat fa que El secreto de sus ojos sigui el fruit del treball d'un equip que, sota la direcció de Juan José Campanella, demostren ser uns mestres del melodrama i del cinema negre. Una d'aquelles pel·lícules que són el mirall perfecte on mirar-nos a la cara i sentir-nos una mica més vius. Per això, avui l'hem volgut recordar.
Capítol a capítol.
Doncs vinga, és hora de parlar de sèries de televisió. Ja sabeu que tenim la nostra especialista i col·laboradora del Sessió Continua, la Sandra Sotillo, que ens porta sempre les novetats i les informacions en aquest camp. De fet, avui ve carregada de moltes coses que, a més, jo m'atreviria a dir que són força esperades per molta gent. Sandra, endavant.
Hola Neus, hola Jordi. Vinga, que aquest mes d'abril ve carregat de sèries amb noves temporades molt i molt esperades, però començo per una estrena d'aquesta setmana que ha convençut absolutament a tota la crítica. És d'Estudio, que es va estrenar dimecres a Apple TV+.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños.
Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo... porque me encantan las pelis, pero... pero mi miedo es que ahora... mi trabajo sea destrozarlas.
Comèdia creada, dirigida i protagonitzada per Seth Rogen, que fa una sàtira brillant de la indústria cinematogràfica, una mena d'autoparòdia del sector plena de referències cinèfiles i amb cameos d'estrelles de Hollywood, com per exemple Martin Scorsese o Charlize Theron. D'Estudio la teniu a Apple TV+. Anem amb els retorns d'aquest mes. El dimarts 8 d'abril a HBO Max arriba la sisena i última temporada del Cuento de la Criada.
For years, we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us.
L'esperadíssim final de la sèrie basada en la novel·la del Conte de la Serventa de Margaret Atwood, que arriba 3 anys després que s'emetés l'última temporada. Elizabeth Moss torna a protagonitzar aquest drama distòpic que ens situa a uns Estats Units que s'han convertit en una societat totalitària on les dones són considerades propietat de l'Estat i obligades a tenir fills per les famílies riques. A partir del 8 d'abril, l'última temporada de The Handmaid's Tale a HBO Max. I el 10 d'abril, a Netflix, el retorn de la sèrie distòpica per excel·lència amb una nova temporada de Black Mirror.
We'd like to welcome you back.
Ready?
Yeah. 3, 2...
And action.
They call it mind expanding. It alters your neuronal structure. The mind is a computer. Computer. Suddenly, we're not just more receptive. You become a receiver.
6 nous episodis d'aquesta sèrie antològica de ciència-ficció que explora els límits i les conseqüències inquietants de la tecnologia en la societat moderna. Entre el nou repartiment trobem noms com Peter Capaldi, Paul Giamatti, Will Poulter o Emma Corrin. La nova temporada inclourà també una seqüela d'un dels millors episodis de Black Mirror, l'USS Callister, de la temporada 4. El 10 d'abril, els 6 nous episodis de Black Mirror a Netflix. I següent, una de les segones temporades més esperades, també a HBO Max, el 14 d'abril arriba The Last of Us.
Aquí es donde vivimos. ¿Esto qué es?
La valla.
¿Dentro qué hay?
Gente.
¿Y qué hay fuera?
Monstruos.
Dos anys després de l'èxit de la primera temporada, Pedro Pascal i Bella Ramsey tornen a posar-se a la pell de Joel i Ellie en aquest drama postapocalíptic. La segona temporada adapta part del segon videojoc del mateix nom i incorpora nous personatges, com per exemple Abby, interpretada per Caitlin Dever. The Last of Us, a partir del 14 d'abril, HBO Max. I última estrena que destaquem avui, el 22 d'abril, a Disney+, segona temporada d'Andor.
Estamos en guerra. ¿Quieres pelear? ¿O quieres ganar?
Última entrega d'aquesta prequela de Star Wars Rogue One, que explica la història de Cassian Andor, interpretat per Diego Luna. En aquesta etapa final de la sèrie veurem com es transforma definitivament en l'heroi clau per la rebel·lió. El retorn d'una de les millors sèries de l'univers Star Wars, que tindrà 12 capítols nous i que arriba el 22 d'abril a Disney+. Vinga, i com a sèrie destacada d'aquest mes, La Residència a Netflix.
Right now is a steak dinner. There are 200 people down there, including the President of the United States.
Did anything unusual happen? Other than my boss dying? Other than that, yes.
És la nova sèrie de Shonda Rhimes, la creadora dels Bridgerton o d'Anatomia de Grey. Aquesta vegada firma una minissèrie de misteri de 8 capítols ambientada a la Casa Blanca. La protagonista és una detectiu interpretada per l'actriu d'Orange is the New Black, Uzo Aduba, que investiga un assassinat amb l'ajuda d'un agent de l'FBI. Intriga i humor en una sèrie molt entretinguda i que veureu d'una tirada. I acabem amb el Guilty Pleasure d'aquest mes, a Prime Video, House of David.
Can one stone change the course of history?
Cowards! Send me your champion!
Goliath!
És un drama bíblic que segueix la figura del rei David i que ha estat tot un èxit de públic, amb més de 22 milions d'espectadors en només dues setmanes, i això ha fet que ja l'hagin renovat per una segona temporada, abans fins i tot que s'emeti al final d'aquesta primera, que arriba dijous que ve, 3 d'abril. House of David la trobareu a Prime Video. I això és tot. Ens retrobem el mes que ve amb més sèries. Adéu-siau.
Adéu-siau, Sandra. Moltíssimes gràcies. Tenim moltíssima feinada d'aquí al mes que ve fins que ens tornis a portar tota la resta de recomanacions que ens portaràs. Gràcies, Sandra.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, la setmana passada parlàvem del que s'estava veient més interessant en el Festival de Màlaga i avui gairebé, no en el 100%, però quasi, repetim els títols perquè resulta que els guanyadors han estat, i una vegada més el titular és el gran èxit del cinema català en aquell festival, no ve d'ara, ja fa uns quants anys, després ho comentem, però hem de dir que La Biznaga d'Or, que és el premi a la millor pel·lícula, ha sigut per Sorda, dirigida per Eva Libertat, que també s'ha endut el premi del públic i que recordem és aquella família on la mare és sorda i que enfronta el tema de la cria i l'educació d'una filla. A més, els dos protagonistes d'aquest film, la murciana Míriam Garlo i el barceloní Álvaro Cervantes, han guanyat els premis a millor actriu i millor actor, respectivament. Hem de dir que també una característica d'aquest festival ha estat els premis ex aequo, perquè fins a quatre han tingut aquesta característica, és a dir, compartit entre dues persones. En el cas de l'actriu, que dèiem Míriam Garlo, el guardó l'ha compartit amb Ángela Cervantes, que curiosament és germana del que ha guanyat el premi a millor actor. Ella, Ángela, l'ha guanyat per La Fúria, que és la relació entre aquells germans que es veu alterada des de que ella la varen violar la nit del Cap d'Any. I aquesta pel·lícula, que està dirigida per Gemma Blasco, a més, se'n va dur tres premis més, a banda de l'actriu, com dèiem, el d'actor de repartiment per Àlex Moner i el de millor muntatge. I en el cas d'actor, el premi està convertit en aquest cas en Mario Casas, pel seu treball a Molt Lluny, la seva primera pel·lícula en català, i on interpreta un jove que es queda desconnectat totalment a Utrecht després d'assistir a un partit de futbol. Los Tortuga, que també és un títol que comentàvem divendres passat, la crònica d'un dol d'una mare i una filla, dirigida per Belén Funes, torna de Màlaga amb tres premis importants. L'especial del jurat, el de millor direcció i el de millor guió, que recordem-ho està escrit entre la directora Belén Funes i Marçal Cebrián, que ja van fer el mateix a l'hora d'escriure el de La filla d'un lladre. Confirmació, doncs, com el que dèiem, que el titular és el que ha passat en els darrers anys, que, recordem-ho, títols com Estiu 1993, 10.000 quilòmetres, Les distàncies, Els dies que vindran o El ventre del mar, entre d'altres, han confirmat això que dèiem, la gran acceptació que té el cinema català al Festival de Màlaga.
I ara que ja han quedat enrere la temporada de premis, ja us fem un avançament d'alguns títols que hem de veure aquest any i que tenen molts números de ser a la carrera dels premis de l'any vinent. Ja sabeu que això no s'atura.
Això farà temps, eh?
Sí,
temps.
Sí, sí. D'entrada tenim Die My Love, de Lynne Ramsey, que adapta una novel·la sobre una mare afectada per la síndrome de depressió postpart. En el repartiment hi tenim a Jennifer Lawrence i a Robert Pattinson. També tenim Deliver Me From Nowhere, de Scott Cooper, que presentarà un biòpic al voltant de Bruce Springsteen quan va gravar el disc Nebraska. Jeremy Allen White encarna el cantant i al seu costat Jeremy Strong com a mànager i Stephen Graham com el seu pare. També tenim Hamnet, de Chloe Zhao, guanyadora, recordem, de l'Oscar amb No Man Land, que adapta la novel·la de Maggie O'Farrell. Una altra pel·lícula que ens vindrà, One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, nominat ell 11 vegades a l'Oscar, i presenta la pel·lícula amb el pressupost més gran de la seva carrera. Estrena en IMAX i amb Leonardo DiCaprio al capdavant del repartiment.
Important.
També tindrem Bugonia, de Yorgos Lanthimos, recordeu, autor de Pobres criatures, que reuneix de nou a Emma Stone i a Jesse Plemons, que farà un remake de la comèdia coreana Salvar el planeta Terra de l'any 2003, en la que un home, convençut de la invasió alienígena, segresta a la directiva d'una farmacèutica. I per últim, ens arribarà també Frankenstein, de Guillermo del Toro, que estrenarà aquesta nova revisió de la novel·la de Mary Shelley a la plataforma Netflix. Aquí tenim un repartiment també de por,
Déu-n'hi-do.
Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christopher Waltz i Lars Mikkelsen.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de donar entrades, ja us avancem cap al proper programa. Ens visitarà de nou la secció El nus de la pel·lícula, on parlarem de cinema i cuina.
I anem a regalar entrades. Recordeu, com hem dit, la pregunta anterior era quina cançó recordeu o destaqueu que pertany a una pel·lícula i que us agradi molt, i per què?
Doncs hem rebut més de 40 respostes entre totes. És veritat que molts dels nostres...
Tenim una audiència musical.
Exacte, oients ens parlaven de bandes sonores en general i altres ens deien el que demanaven ben bé que era una cançó, tot i que bé, ja hem vist que bandes sonores us en agraden a més de molt diverses. Cançons ens han dit, per exemple, la de My Heart Will Go On de Titanic, o el tema principal d'Interestelar, Smoke, Can't Stop the Feeling, City of Stars de La La Land, I Will Always Love You, una clàssica de la pel·lícula del guardaespatlles, i bé, així, doncs, cadascú té la seva preferida. D'entre totes, la resposta s'emporta aquesta setmana les dues entrades gentilesa de Cinema Zulot, l'Aris, que ens ha dit Ride of the Valkyries, d'Apocalypse Now, tot i que posa tota la banda sonora, és molt bona.
I nosaltres, amb l'excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula dirigida per Johnny Depp, el que volem és una pregunta clàssica i típica, que és: quina pel·lícula de la filmografia de Johnny Depp destacaríeu i per què?
Doncs aguanteu-ne unes quantes, eh? Ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Moltes pel·lícules a destacar i una, sobretot, per escoltar cada divendres aquí a Ràdio Olot amb Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Come on, come on, turn a little faster. Come on, come on.